Gurkamada, Mullis.
You are to see me, brother. His Christian name is Paul. He's lately joined the football clubs and he's mad about football. And he's got two black eyes already and teeth out from his gob. Since Paul became a member of that terrible football club, because he's football crazy, he's football mad.
Doncs avui també han vingut els meus amics dels Spinners. Són de la zona de Liverpool. Són aquí cantant la cançó que dona llum i color a la secció Parlem de Futbol amb Ricard Torquemada. Bona nit, Ricard.
Bona nit, d'on han de ser, si no?
Però crec que són de l'Everton. Crec que són de l'Everton.
Sí, són de Liverpool,
sí,
no?
Sí, sí, són de la ciutat de Liverpool, però no són del Liverpool, sinó que són de l'Everton.
S'ha de repartir una miqueta, això.
O no, o n'hi ha un que és del Liverpool i un que és de l'Everton. I un que és del Manchester, també. Sí, sí, en fi. Un grup multifutbolístic. Parlem de futbol?
Parlem-ne.
Som-hi. Després, de seguida, de fet, en parlarem d'aquesta qüestió i el Xavi Campos ens ho explicarà en detall, però ara ho voldria comentar amb tu. I la pregunta és ben clara. Qui hauria, segons la teva opinió, de llançar els penals del Barça? Perquè sembla que ni Guardiola ho té clar. Un dia Messi, un dia Eto'o, Guardiola surt a la roda de premsa i diu que no sap com ho tenen muntats. Qui ha de llançar els penals del Barça? Si és que els ha de llançar.
Home,
només un jugador.
Jo crec que sí que Guardiola ho té clar, que en aquest aspecte ha donat marge a l'autogestió. És una decisió que ha pres, és a dir, tu pots prendre decisions per accions o per omissió, no? I en aquest cas Guardiola ha decidit que els jugadors s'ho gestionen. Per tant, no crec que Guardiola no ho tingui clar, sinó que Guardiola vol evitar haver de prendre una decisió en aquest sentit i considera que a l'equip li va millor que els possibles llançadors s'ho reparteixin. Ara, si tu em dius, em preguntes directament, n'has de triar un i has de decidir un llançador, home, jo tinc bastant clar que optaria per Messi, perquè a mi em sembla que és un dels millors xutadors de penals, també. També perquè fa altres coses com els millors del món. Però perquè entenc que la manera de xutar els penals, tot i que per gustos colors, és la que utilitza Messi, la que utilitzava Maradona, la que utilitzava Mendieta o la que utilitzava Koeman, per exemple, no? Jo crec que els grans xutadors de penals es diferencien de la resta per la capacitat que tenen per aguantar el xut, esperar el moviment del porter i acabar decidint amb un moviment del turmell. I jo crec que és la manera, diríem que no hi ha una manera perfecta, però és la manera que s'apropa més a la garantia que un penal acabi en gol, perquè si deixes que el porter actuï primer, després si tu tens cap tècnica i capacitat per localitzar la pilota, és gol segur.
Però
aquests penals tenen un problema, jo crec, o tenen un porter o un perfil de porter que amb qui no és una garantia, que és quan el porter
aguanta.
Quan el porter és molt llarg.
Ah, molt llarg.
Quan el porter és molt alt. Així li va aturar un Diego López a Messi l'any passat al Camp Nou. Porters que no actuen amb pressa en els penals perquè consideren que tenen molta envergadura i que per tant poden esperar més el xut. Quan esperen més es converteix tot en un pols, en un desafiament, aviam qui aguanta més, si el porter o el xutador. I això normalment són porters d'envergadura. Els porters que no tenen molta envergadura han de decidir ràpid, han de ser impulsius, han d'intentar anticipar-se al xut, no? I en aquest cas jo crec que Messi s'apropa a un perfil de xutador de penals que a mi m'agrada particularment, tot i que ja diem que hi ha moltes maneres de xutar-los, no?
Per tant, tu triaries a Messi com a llançador oficial titular dels
penals
del Barça.
Sí, perquè a mi em sembla que Eto és un llançador de penals com davanter d'instint, però que no és un especialista. Jo crec que Messi sí que s'apropa a ser un especialista i que, per tant, a mi em dóna més garanties.
Doncs el Xavi Campos d'aquí una estoneta ens explicarà què s'està coent al vestidor del Barça i què passa amb això dels penals, que no queda clar si se'ls reparteixen, si Guardiola ho ha dit, no ho ha dit. De seguida ens ho aclareix. Una altra qüestió. Una de les novetats, crec que destacables, que ha introduït Pep Guardiola a l'equip en els darrers partits, sobretot, ha estat la recuperació de Gudjonsen per la causa futbolística. L'està fent jugar força, fins i tot ha estat titular als dos darrers partits de Lliga, sempre de migcampista, potser en algun moment que ha de fer algun canvi, crec que hi va haver el dia del derbi, no sé si fins i tot el van veure en un moment de la tarda esquerra, però va ser una cosa molt momentània. Però, en fi, la veritat és que està utilitzant Gudjonsen. Creus que se li acabarà traient profit a aquest jugador, que semblava una mica ja desnonat?
Se li traurà el profit que se li ha tret. Si no et sembla gaire profit, no serà gaire profit. Sí, jo crec que és un jugador que pot aportar coses, que és un bon complement, però que no és titular del Barça. I que, per tant, per la posició d'interior més agressiu, que seria la de Keita, El Barça ha trobat un bon perfil per repartir minuts, que és Gudjonsson. Que a Itàlia està costant molt adaptar-se, jo crec, a la manera de jugar del Barça, sobretot en aquesta posició. Ja ho hem dit moltes vegades, perquè té dificultats en espais reduïts per elaborar, per combinar, per associar-se, necessita espais més oberts. Gudjonsson aquí té molta més familiaritat amb això. És un jugador que jo crec que una de les qualitats que té quan participa en la circulació de la pilota és que pensa molt ràpid i que té qualitat tècnica perquè la pilota flueixi. El millor adjectiu per Gudjonsson perquè la màquina funcioni és que passi més desapercebut en la circulació de la pilota, que toqui de primera, que faci la jugada més vertical, que no protagonitzi o no polaritzi la pilota, que no vulgui maniobres estranyes, eh? I això Gudjonsson ho fa bé, perquè ja dic, és un jugador de velocitat mental alta, però no crec que sigui més o millor jugador que Keita per aquesta posició. Té bona arribada, és un jugador que tàcticament jo crec que és molt interessant, que és bastant encertat en totes les decisions que pren. Per exemple, l'arribada d'ahir al primer pal en la jugada de Xavi per la banda dreta, arriba en el moment adequat, és puntual, és oportú. És a dir, acadèmicament és molt més correcte que Keita, però jo crec que no té caràcter, li falta agressivitat, li falta en moments difícils créixer, i ja l'any passat amb Rijkaard va fer bons partits quan Deco no hi era en aquesta posició. Ara,
No creus que redescobrim a Gudjonsson, ni que Gudjonsson al cap de dos anys ens n'adonem que ha estat un gran fitxatge? No, serà el que ha estat.
Sí, jo crec que serà el que ha estat. Que té matisos, que hi ha dies que pot estar millor, altres dies que pitjor, però ja l'hem vist. Hem vist el millor Gudjonsson i el pitjor Gudjonsson. No ens sorprendrà. I jo crec que Gudjonsson és un jugador que quan normalment ha tingut 3 o 4 partits continuïtat, ha tingut una línia regular, insisteixo, que ha passat desapercebut, i molts dels seus companys parlen molt bé de Gudjonsson, perquè crec que és un jugador que s'associa bé, que els hi fa fàcil el futbol, que no es queda la pilota, que no interromp la circulació, que no fa coses estranyes. Tots els companys saben què farà Gudjonsson, i això és un avantatge, i per això jo crec que el valoren tant. Perquè els entén i perquè tàcticament és un jugador que, per ser un jugador islandès que s'ha educat en el futbol anglès i que no es cuida molt aquesta part del futbol, crec que és un jugador molt evolucionat.
Molt bé. Com podeu comprovar, des de l'inici de la temporada pràcticament estem molt concentrats analitzant el joc del Barça, sobretot doncs, perquè evidentment hi ha un nou projecte, un nou equip, un nou entrenador, i això potser ens ha fet perdre una mica de vista la competència. Hem deixat una mica de banda la competència. Tu, Ricard, que ho segueixes tot, et faré la pregunta. Com està jugant el Madrid aquest any?
Respecte al passat, per exemple.
Sí.
Jo crec que millor. És a dir, a mi no m'agrada com juga el Madrid. Ha triat un estil de futbol que a mi no m'atreu. Però entenc que la diferència entre el Madrid de l'any passat i el d'aquest és que l'any passat estava descobrint i a la recerca, i aquest any ja sap què vol i, per tant, està més madur. I això fa que l'equip cregui més en el que fa, que cada jugador adopti millor el seu rol i que els mecanismes funcionin millor. Està més convençut del que fa. L'any passat jo crec que el Madrid, sobretot a l'inici, dubtava entre el doble pivot o els tres al mig camp, si jugava amb dues bandes obertes o una, i a poc l'equip es va anar definint. Es va anar trobant amb circumstàncies durant la temporada, es va anar trobant amb un perfil de partit que li anava millor, l'anada i la tornada, els partits d'anada i tornada, partits en què hi hagués molt joc a les dues àrees perquè les governava totes dues, però no tinc la sensació que fos una intenció tàctica o una intenció de dir al Schuster, al Madrid vull que jugui així, sinó que s'ho va anar trobant. Aquest any, en canvi, ja saben el que volen, ja saben com poden fer més mal, posant una marxa més, que és un equip que amb intensitat guanya, saben com s'han de distribuir els espais i tàcticament com s'han de situar, han reforçat l'equip, sobretot al mig camp, amb aquesta idea, amb Van der Vaart i De La Red, dos jugadors més per jugar per dintre, continuen tenint només una banda oberta, és a dir, l'estil del Madrid, el dibuix, el vestit del Madrid, tu ja el tens clar, i ells també, i això jo crec que els hi dona confiança i que fa que la versió del Madrid estigui més evolucionada.
Però això vol dir que si l'any passat estan en un nivell inferior que aquest any van guanyar la Lliga, aquest any aleshores també competiran fins al final.
Jo crec que és un clar candidat al títol.
Ho dic perquè també a vegades passen corrents d'opinió i com que ara el Barça va bé, sí, entre cometes, o sense les cometes, va bé, tot i que som a l'inici, ja d'entrada al Madrid no.
Jo crec que és un clar candidat al títol. Ara, si tu em preguntes, a mi mai m'agradarà més
ja
veure jugar el Madrid que el Barça, perquè les idees que han triat, doncs a mi hi ha una que m'atreu més i l'altra no tant. I del Madrid deia, més que no juga bé però guanya, doncs ara juga millor. Ara no sé si guanyarà, perquè...
Ahir d'entrada ja no ho va fer. Un partit que segurament alguna altra ocasió hagués guanyat.
Segur,
no?
O potser produint menys del que va produir hagués guanyat. És a dir, que el futbol també té aquests capritxos, i jo crec que El Madrid creu més en el que fa, és un equip més madur, i que jo crec que no li arriben tant i que potser arriba una mica més a la porteria rival, però això no és garantia de res. I a vegades aquests equips tenen contradiccions. Veurem com evoluciona. Per mi és un clar candidat al títol, sí.
Saps qui m'agrada molt? De la Red.
T'agrada molt.
Molt, molt.
És un migcampista molt complet.
Però també m'agradava molt, també m'agradava molt Colsa, temps enrere.
També t'agradava.
Sí, també m'agradava molt... en fi, un dia farem un equip dels jugadors que m'agradaven molt i que no han fet res a la vida.
Això ens ha passat a tots, sí, eh? Jo sí, també sí. Te'n faria una llista.
En tinc uns quants. Molt bé, escolta, i per acabar, parlant de corrents d'opinió, des d'Itàlia també han estat arribant notícies molt positives sobre el rendiment de Ronaldinho al Milan, tot i que ahir s'ha de dir que es veu que no ho va fer gaire bé en un partit que el Milan va empatar contra el Càller 0-0. Però vaja, la sensació que tinc llegint Gazzetta dello Sport i una mica rebent els inputs d'Itàlia és que el Ronaldinho estava una mica renaixent de les seves cendres. Tu que també segueixes la llei italiana.
El d'ahir no el vaig veure.
El Ronaldinho d'Itàlia, no tindrem la mala sort que reapareixerà en la seva màxima esplendor.
El d'ahir no el vaig veure, però el partit en què Ronaldinho ha estat més valorat o millor valorat sí que el vaig veure, que és el partit del Milan-Inter.
Que va marcar el gol de la victòria.
I per tant, si aquell va ser el Ronaldinho millor valorat, em veig amb cor de dir què em sembla. I jo crec que Ronaldinho està exhibint a Itàlia el millor Ronaldinho de la pitjor versió. O sigui, el millor de la pitjor versió de Ronaldinho.
Sí, no és el Ronaldinho de l'any 2003, 2004, no. 2005 a Can Barça. No és el Ronaldinho del Bernabéu del 0-3.
No, i no ho tornarà a ser mai més. O sigui, això jo crec que està claríssim. Per què dic que és el millor de la pitjor versió de Ronaldinho? Home, doncs perquè és un jugador que si sempre ens ha enamorat per la capacitat que tenia per canviar de ritme, per desbordar-lo contra un, per desequilibrar, Ronaldinho ja no ho pot fer. Ronaldinho ara seria el millor jugador del món si el futbol es jugués aturat, perquè té creativitat, imaginació, talent i capacitat tècnica per dominar la pilota com vol. Ara el futbol, mentre no es demostri el contrari, es juga en moviment, i Ronaldinho en moviment ara no pot fer gaire coses, perquè no té velocitat, perquè no té canvi de ritme, perquè no té explosivitat, tot allò que el feia diferent, no? I per tant, Ronaldinho, el seu joc al Milan condiciona molt a més el treball tàctic de l'equip. Jo crec que Ancelotti aquí té un problema, perquè quan juga Ronaldinho, ara estan jugant Ronaldinho, Kaká i Pato, diríem que com a trident atacant, però aquí qui corre és Pato i Kaká. O sigui, Ronaldinho es fa una marca, aquella marca allà a un costat del camp, a la banda esquerra, diríem que com a enllaç, però juga gairebé en una rajola, és a dir, no es mou d'allà. Ell rep la pilota, quan la rep al peu allà és capaç d'associar-se amb recursos diferents, no la perd, la protegeix, pot fer un canvi d'orientació, pot fer moltes coses.
Però allà.
I d'allà no es mou. El que fa que Kaká i Pato hagin de cobrir molt més espai. I la posició de Kaká i Pato no queda molt ben definida. Juguen tres migcampistes, Ancelotti per darrere d'ells dos, però com que Ronaldinho ocupa un mínim espai, fa que Kaká, que és l'altra mitja punta, hagi d'ocupar tres quartes parts de l'amplada del camp. Jo crec que condiciona molt el joc del Milan, que Ronaldinho probablement és útil, així és útil, però no és un jugador que marcarà diferències al Milan. Qui les marcarà és Kaká. O sigui, no hi ha cap dubte. No, en aquest sentit no hi ha cap dubte, jo crec.
Ni els culers porucs hauran de patir perquè torni el Ronaldinho
No tornarà. Farà gols, farà assistències, veurem imatges de bicicletes, de ruletes, veurem coses de Ronaldinho.
Alguna espaldinha, potser.
Però Ronaldinho no marcarà diferències ni canviarà el futur del Milan. Qui el canviarà és Kaká. Ronaldinho és un complement per Kaká, i que a més insisteixo que hipoteca molt, jo crec, el treball tàctic del Milan. El que passa és que Ancelotti és un expert també en tenir hipoteques al camp i fer que el que no corre un, ho corri un altre, eh? Per exemple, Gattuso, Ambrosini, és a dir, jugadors que es dupliquen en segons quins esforços.
Has vist el gol d'Ibrahimovic?
Sí, t'he sentit. Espectacular, eh? Saps què és el que més em sorprèn de la rematada? Que no aixeca el peu esquerre de terra. És a dir, ell remata d'esperó amb el peu dret, sí. El primer pal, la centrada és des de l'esquerra,
sí.
I jo m'imaginava, quan em van parlar, que ell deuria fer a l'aire com una figura...
Com el gol de Cruyff,
per exemple,
contra
l'Atlètic
de Madrid.
Tot i que des de l'altra banda,
sí,
no?
Sí,
és a dir,
sí.
Una figura, diríem, més pròpia de la gimnàstica rítmica o de la gimnàstica artística, no?
No,
en canvi, quan el veig que clava el peu esquerre I gira sobre ell mateix per picar, per impactar amb la dreta.
Si poseu al YouTube Ibrahimovic, que va amb una H intercalada, gol Bologna, que és el rival, us sortirà el vídeo moltíssimes vegades. Jo ara els hi ensenyaré als tertulians que ja són aquí disposats a veure'l.
Per cert, de la recuperació d'Adriano ja en parlarem.
Bé, de moment juga, fa centrades de gol, fa, ha fet un parell de golets, i la veritat és que semblava un personatge absolutament desterrat
com
pel
Ronaldinho,
món del futbol.
Sí, sí. Com Ronaldinho.
Ricard, gràcies.
Adéu.
Bona nit.